al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Villarreal, a ser una servidora Susana Pérez, en tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Villarreal Club de Futbol.
Ràdio Villarreal, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Vinga, anem a ello. Dilluns, ja no sé quantes setmanes portem, ni caps de setmana han passat tots a casa. Però pareix, pareix, que comença a veure's la llum allà a la fi d'esta eterna història i d'este malson. Pareix, perquè a veurem com i de quina manera van a reaccionar les coses i què va passar després de que comencen a obrir la mà i a obrir les portes. Mireu, té lògica. Encara que després tot el món despotrique i tot el món tenim por, té certa lògica que tenen que obrir la mà i començar a provar i a pulsar què va passar quan la gent comença a eixir al carrer. Quan comencem a tindre una vida no normal, però fora de casa. I la primera prova l'hem tinguda en els xiquets. I els xiquets han fet el que més o menys va fer el govern quan l'OMS li dia que tinguera tanto i tinguera cuidao. Passar-se pel forro les normes, el tanto i el cuidao. No els xiquets, sinó els pares. Però bueno, esperem que això siga poca cosa i que poquet a poquet tinguem aquesta seguretat de que almenys podem eixir al carrer guardant les distàncies, fent una vida no normal, però fora d'este confinament i fora d'estar tancats dins de la pròpia casa i poquet a poquet anar sumant cosetes. Diuen que el dissabte, si no canvien les coses i si no pega un repunt bestial, podrem eixir al carrer a fer esport, a caminar, a que mos pegui l'aire, vamos. Mireu, està clar que pot haver un repunt i que pot passar moltes coses i que no estem bé del tot encara, encara que els números són bons. Està clar que si no proven i testen a tot el món, no sabem qui ho té i qui pot anar passant-lo i contagiant-lo, i que a lo millor hicim al carrer amb tota l'alegria i com vam veure este diumenge, amb tota aquesta falta de rigor que és normal i que va ser difícil perquè cada un són fills d'un pare i d'una mare i no tenim un expert darrere que mos va dient el que hi ha que ser. Si tenim un expert darrere que te diu el que hi ha que ser, no n'acertes una, imagina si no tens l'expert i l'únic que saps és escoltar el que diuen per la tele, per més voltes que te ho matxaquen, al final va ser difícil. I claro, dins d'aquesta hipotètica normalitat en la que tenen que anar entrant tots, està el futbol. Vos deixàvem el cap de setmana passat amb la història de que el futbol ho tenia tot enllestit i preparat. Tebas havia preparat la boda perfecta i tenia tot més o menys per a que arrencara i començara aquesta història. Avui i demà tenien que començar les proves i els tests per a tots els futbolistes. Però clar, una volta ho van donar a conèixer, van començar a eixir les veus crítiques. Perquè és normal que isquen veus crítiques. Bueno, menys en esta història, que com des del principi som les dues Espanyes, ni se pot parlar, ni se pot criticar, ni se pot dir res. Uns ho utilitzen per una cosa i els altres per a l'altra. Pues en el futbol igual. Encara no havia dit del futbol que anava a tornar, ja estava tot Déu dient d'on van això, los tests són per a la gent que lo necessita, i totes aquestes històries. Amb tota una part de raó, al final, pues és com lo dels xiquets. Estarà bé o estarà mal, però algo tindran que fer. Algo tenim que fer. N'hi ha una cosa que està clara, que la tendència és a menys, però que encara n'hi ha casos per ahir oberts. Però també està clar que n'hi ha molts llocs en els que ja haurien d'estar en el carrer. Ja haurien d'intentar recuperar la normalitat i a partir d'ahir, amb lògica, amb aquesta distància de seguretat, fent cas a les normes, fent cas a les normes, i més ara. És possible que se puga seguir i se puga continuar. I el futbol creia en això, fins que de cop i volta ha tornat a parar-se. Però miren, jo tinc la sensació, no, vaig a dir, ja no vaig a dir ni sensació, estic convençut de que el futbol torna, i torna pronte, i torna en breu. Si el dia 2 mos dicen i s'iran fer esport a tots, i sa setmana els futbolistes començaran a entrenar per solitari, perquè els futbolistes, si sanitat permetís que la gent, inclús la gent major, pugui eixir a passejar i a caminar, imagineu-vos els futbolistes aïllats en un búnquer, un camp de futbol, tot padells i amb tots els controls necessaris. El futbol torna, senyores. Torna per moltes coses, però com el tema dels xiquets, al final, en aquesta història, ara mateix, ningú sap què i com se tenen que fer les coses. Tot és per insensacions, eh? Per prova, error, prova i encert. Però, clar, tenen que començar a provar. És impossible tindre un país tancat 3 mesos. Impossible. No n'hi ha qui ho aguante. Per tant, s'ha provat en els xiquets, dissabte provaran en el resto, han provat en els de la ceràmica, sense testar, que haurà sigut el millor, però no hem tingut test ni tindrem test mai, i a partir d'ahí, pues ja sabeu, provar, resar i que funcione. I per a que funcione és molt més lògic fer el que te diuen, o intentar-ho almenys, tindre 2 dits de cervell. N'hi haurà que no ho tindrà, però bueno, què tenim que fer? També ho sabíem, això. També ho teníem clar. També sabíem que n'hi haurà gent que pues, aquestes coses se les agafa més lleugerament. I en el futbol, pues, els futbolistes tindran que començar a fer-se la idea. Perquè en breu, i si no al tiempo, i si irà el senyor de sanitat i dirà que, bueno, que el futbol pot empezar. Ja ho han dit en Itàlia, ja ho han dit en Alemanya. En Itàlia ja tenen fecha per a començar. I podem sentar-nos a discutir si és important o no és important. Si és vital o no és vital. Claro, però a part de l'economia, la salut, que és el més important, n'hi ha una altra cosa que és necessària, i és que tots comencem a recuperar la sensació de que n'hi ha que seguir. N'hi ha que alçar el cap i continuar. N'hi ha que intentar tindre la major seguretat possible, però en algun moment n'hi ha que començar a obrir i a respirar. I el futbol és una possibilitat que obri i sa finestra i comença a entrar l'aire. I damunt, econòmicament, és una altra de les possibilitats com per a començar a manejar aquesta història. I vos dic més, i a més hi ha una cosa que és clara. La gent necessita començar a desemboirar-se, a que li pegui l'aire. Per això dicen eixir els xiquets, per això mos deixaran eixir el dissabte, per això obriran les portes del futbol. Perquè al final, això no és la Xina. I tindre la gent tancada en casa més de 2 mesos, no sé al final qui ho aguantaria. Així que veurem, però la percepció i la sensació que tinc jo és que el futbol torna. Sí, algú dirà, si els futbolistes volen, bueno, diu Tebas que si no volen i si no se juga, el que no jugue perdrà el partit. I va dir una cosa que jo crec que també és interessant, encara que no ho parega, que igual, encara que no se jugue, n'hi hauran descensos. Jo veig normal, lògic i a més hasta humà que n'hi hagi gent que no vulgui jugar perquè sap i és conscient que si no se juga té moltes possibilitats de salvar el coll quan ja el tenia quasi des l'aigua. Però, claro, la història passa perquè al final n'hi ha que jugar. A menys en l'esportiu, o és el que ha dit la UEFA, que n'hi ha que intentar-ho. Veurem si és possible. En la Lliga ho tenen clar. En la Federació, també. Al govern, jo crec que més o menys també. Falta saber, falta veure què fan els futbolistes. Però jo crec que ells també són conscients de que n'hi ha un moment en el que això té que arrencar i que n'hi ha un moment que n'hi haurà que fer-ho d'alguna manera. I com han fet en els xiquets, en errors, sabent que alguns s'ho passarien pel forro i farien el que es donaria la gana i ho farien mal, però, claro, hi ha que provar. Hi ha que intentar poquet a poquet anar canviant això. I ja sé, és una llàstima que el que ho faci mal puga fer que tornem arrere. Però, claro, i què fem? Quan ho provem? A lo millor és possible que ho han fet una setmana abans d'hora. Però, claro, com diu el president sempre del govern, lo que diga el comitè d'expertos. I si el cap de setmana el deixàvem pendents a veure si se jugava al futbol, a que no se jugava al futbol, de cop i volta apareixia la notícia o el notición de que el secretari tècnic, director esportiu del Villarreal Club de Futbol, pues se n'anava. I se n'anava al Mallorca. Ho anunciaven des de Mallorca, a bombo y platillo, que el Villarreal Club de Futbol, o que el Mallorca, se feia amb el director esportiu del Villarreal Club de Futbol. I el Villarreal què fa? Pues buscar-se la vida, perquè lo de Pablo Ortiz va anar tan ràpid, que si pel matí anunciaven que era factible, per la vesprada ja el teníem tancat i fet i enllestit per a ser el director esportiu de l'equip mallorquí. A Villarreal sonen moltes coses, gent de la casa, gent de més enllà, i Daniele Bonera, que sempre ha estat ixa nineta dels ulls del Villarreal des de que ha vingut. Bonera té ixe discurs i sa manera de fer les coses que en el Villarreal encanten. No és director esportiu, però el Villarreal té ixa política sempre d'apostar per la gent de casa, que cresca així, que se faja i acabe sent referent. La història és que és el segon secretari tècnic que mos surten. Han fet entrenadors i mos han furtat futbolistes de tot tipus. I ara mos surten hasta secretari tècnics. Vull que escolteu el president de les penyes del Villarreal Club de Futbol, perquè, claro, han parlat de tot el món del futbol si té que tornar o no. Però i vosaltres què? Què dieu els que aneu al futbol, els aficionats, els que estareu o no estareu a la grada, els que a lo millor teniu que estar un any i mig sense acudir al vostre estradi, sense poder veure el vostre equip? Què vos passa pel cap a vosaltres? Ell, que és un dels representants, que siga el que ho conte, el que ho explique i el que mos ho diga. Així que a tot ello i més coses anem ara. Com sempre, gràcies per estar ahí. No sabeu lo que vos agraïm, cuideu-vos molt i feu cas de lo que vos diuen, joder.
Alo Wagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a tribuna Estadio de la Cerámica. Alo Wagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucobi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucobi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Fundació Caixa Rural Villarreal llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Villarreal i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Bueno, comencem. Ja no tenen edat per eixir al carrer, per lo tant seguiran estant en casa. Eric, què tal? Bona vesprada, com estàs?
Bona vesprada, Javi.
No tens un germanet xicotet al que passejar, no?
No, no, tinc un germanet però ja és massa gran.
Ja és massa gran per treure-lo de la maneta, no? Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tampoc eres dels que així de casa, no?
No, també tinc un germà però major.
Que anava a dir-vos, explicava jo al principi del programa que és lògic i normal que el govern comenci a pulsar coses, no? A provar, lo de xires xiquets, lo de que anar a treballar, lo de el dia 2 començar a fer esport, i que jo tinc la percepció de que el futbol torna. És més, quan baixi el de Sanitat i ja diuen no, el futbol no, lo que jo vos diga, esta setmana anuncien que torna el futbol, que vos jugueu? A més ho tinc claríssim. Que esta setmana anuncien que la que ve comencen a entrenar i comencen a fer el test. I si no, al tiempo. I la que ve, quan comencen a entrenar, Sanitat permetrà que se pugui jugar al futbol. Més o menys com han fet a Itàlia. Vosaltres creu que és així o penseu que estic loco?
No, a veure, al final, com tu dius, en els altres països com Itàlia, França o Alemanya ja estan fixant una tornada del futbol. Totes realitzant tests futbolistes, algo que jo crec que a poc a poc s'anirà veient també d'una altra forma, perquè jo crec que a poc a poc també n'hi haurà més tests per a realitzar a la població. Jo crec que al final el futbol pareix que a poc a poc està més a prop de tornar, no?
Rubio és més, no és tan optimista. Tu no ho veus, Rubio, sí?
Pues la veritat és que en les declaracions d'este cap de setmana dels experts i els ministres de Sanitat pareix
bueno, experts, escolta, Rubio, expert no parla ningú, només parla l'home este. El resto no sabem ni qui són, ni d'on estan, ni per on apareixen, ni res, dic del govern. Sí, la sensació... tu dius que ells diuen que no, que és impossible.
Clar, si ja el ministre ja crec que va dir que fins a l'estiu no esperava que se reprengueren les competicions, ja retrasem de l'1 de juny fins a pràcticament el 23 de que comença la Lliga.
Bueno, jo tinc la sensació de que la setmana que ve el dia 3-4 comencen a entrenar els futbolistes en solitari i que en juny es juga al futbol i que a mitjà de maig, finals de maig, Sanitat permetís que els futbolistes, que el futbol s'incorpore, si no passa res raro, si no ara en aquestes dissides de xiquets i la gent no habitual que va a treballar n'hi ha un repunt bèstia. Si això va com va, recordeu-vos, en juny hi ha futbol, però és que estic convençut, estic convençudíssim, però convençudíssim. I tranquils, també van dir que les mascaretes era una broma i que lo de les sabates en la porta era una altra broma i que no n'hi hauria un cas o tres casos en tota Espanya. Això és nou, cada dia és una història. I al final tinc la sensació de que el futbol... Algú dirà, és que pesats en el futbol. No, si no és el futbol, és tot. Darrere del futbol vindrà, no sé, a obrir les tendetes, que és el que crec que tenien que fer ja. Perquè tampoc entenc que... si pots anar a comprar, per què no pots anar a, no sé, a qualsevol altra tenda a oberta. Si tu tens dos dits de front, guardes les distàncies, fas les coses com toca, i el de la tenda també, perquè té que estar tancada ja. No? No sé. Jo ja crec que sí, va ser... És que, claro, com tampoc saben què va passar, tindrà que començar a provar, a veure què passa. Per cert, parlant de passar, 27 d'abril, dilluns, passen coses o han passat coses en la història del Vila-Raco de futbol un dia com avui?
Sí, i algunes ja aneu a veure que són ben curioses. Comencem per el principi, en el 1969, en tercera, un Nàstic 5, Vila-Real 2. En el 75, en tercera, Òscar 0, Vila-Real 1. En el 77, en regional, Vila-Real 3, Almansa 0. En el 80, en tercera, Vila-Real 0, a 0-1. En el 86, en tercera, Nules 2, Vila-Real 1. I ja en primera, en el 2002, Barça 4, Vila-Real 1, gol de Víctor. En el 2003, en primera, Recreativo de Huelva 5, Vila-Real 0. En el 2008...
Espera, relaja. UEFA, quants anys que mos va rear 5-0 el Recreativo de Huelva amb Beletti autoexpulsat i Don Manuel a la banqueta? Fa? 2000 que has dit? 2000...
No, 2003, d'assalt.
2000 què?
2003 era.
2003. 5-0 el Recre. I això és una de les galtades més guapes que jo recordo del Vila-Real Club de Futbol, 5-0, tio. Viqueira jugava en el Recre, mos va fer locos. Més partits.
En el 2008, Betis 0, Vila-Real 1, el gol de Sena de mig del camp.
Hombre. Mira'l, així el tinc. Vols sentir-lo? Voleu escoltar-lo?
Gol, sí, sí.
Gol de Sena des del mig del camp. 2000, què has dit?
2008 va ser.
2008. O sigui, fa... La broma de 12 anys. Si no recorde mal, no? Va tot el bo veure, l'heu vist i segon? Teniu noció d'ell?
Sí, jo això sí que el recorde.
L'hauràs vist repetit, no?
Gol! Que se n'ha de temir de camp, casto, gol! Gol! Ovació del Ruiz de l'Opera, gol de Marco Sena, des del mig del camp, des del semicercle del mig del camp, recupera una pelota, alça el cap, veu a Castro avançat, la pega forta, però en estil, en classe, en buscant ahí, col·locant-la ahí, l'esquadra de la porteria del Betis, va caent, conforme anava caent veien que anava dins, que anava, cap a dins el xicharrón de Sena, de llarg, el millor gol de la temporada, quin gol! Que chicharro de Marco Sena, quin gol de Sena, paregut al de Lisboa, però Lisboa la va pegar a trencar i se la va tragar el porter. Así, des de molt més lluny, Miguel Ángel la busca, la col·loca.
Pues este és el gol de Marco Sena en el camp del Betis. Aquell gol va fer que el Madrid no poguera celebrar el campionat. Aquell gol també va fer permetre que el Villarreal arribara a ser su campió de Lliga. Mira, tinc hasta les declaracions de Sena postpartit d'aquell dia, eh? Lo que va dir el hispano-brasiler ya per aquella època, de aquel gol desde el mig del camp.
Pero más que el gol bonito, fue un paso muy importante a la Champions.
Un golazo, ¿eh? Cuando la coges, ¿ya has visto al portero o lo estabas pensando incluso antes de que viniera?
Sí, que he visto el portero un poco adelantado y yo creo que le iba a salir hacia el balón, pensaba que yo iba a tocar al turco, pero intenté y por fortuna, gol.
Mira que te lo dicen todos, chuta Marco, chuta. A ver ahora para no chutar otra vez.
Hombre, no siempre va a pasar eso, pero hoy, como he dicho, con mucha fortuna y la verdad que un gol muy bonito, la victoria, nos vamos muy contentos, tenemos una semana espectacular.
Bueno, pues este es Marco Sena, ¿eh? 2008, l'any del subcampeonat, gol al camp del Betis. Més coses, Rubio, ¿qué van passar ese día?
Sí, pues mira, en el 2013, Lugo 0, Villarreal 0 en segunda división, y en el 2014, un altre partit que tots recordem, Villarreal 2, Barça 3, el día que iba a caure el Plátano Alves.
El de Lugo está Setién de entrenador de Lugo, y el del Plátano de Alves, pues la verdad que va a ser un dels moments més tristos, porque después del ruido que va a haber, todo el que va a pasar amb el chaval que el va a llançar, todo el entorn, todas aquelles manifestacions y toda aquella historia. Bueno, ¿algún partit més?
No, bueno, después hi ha una altra fita que avui era el dia de la prèvia contra el Liverpool.
Avui era el dia de la prèvia contra el Liverpool allà. Demà serà el record del dia del Liverpool.
Ah, sí, no? Ah, sí. Avui era el dia que Klopp va vindre així.
Ah, vale. O sigui, avui va parlar Klopp així. Alegre molt per Klopp. Sí. Bon tio, bona persona. Bueno, pues així està l'efemèride del Villarreal Club de Futbol. Lo primer, lo prioritari és, de tot el que ha passat el cap de setmana, jo diria que el més destacat és el tema de Pablo Ortells, que se'n vagi al secretari tècnic del club. És la segona volta que ens passa. Ens va passar en Antonio Cordón i ens ha passat en Pablo Ortells. Cordón va estar així durant una garapa d'anys, va ser protagonista fent un home importantíssim a l'hora d'organitzar, crear i fitxar futbolistes, i va acabar anant-se'n perquè va tindre una oferta multimilionària del Mónaco. Ara, Pablo Ortells, que era un dels treballadors de Cordón, una de les mans dretes de Cordón en aquella època, passava a dirigir ell i la secretaria tècnica. Cuidao, el Villarreal Club de Futbol té una manera de treballar un poc sui generis, eh? El Villarreal no és un club que tinga un director esportiu a l'ús que siga el que decidís a qui fitxem i a qui no, com Monchi, per exemple, en el Sevilla, o com pugui ser molts clubs. No, així, el director esportiu és algú que treballa, que té veu i vot, que busca noms, que treballa i pulsa en el mercat, però així les decisions finals se prenen, com sempre vos dic, per part de la entitat. Així no n'hi ha un director esportiu estrella. Per això no anem a fitxar un director esportiu estrella, ho veig difícil. Per això la idea del club sempre és buscar algú que estiga més o menys en projecció i que així se vagi fent. Però bueno, són polítiques i maneres de fer les coses. Primer, lo de Pablo Ortells. Ho va anunciar IB3 divendres al migdia. I havíem acabat el programa quasi les 3 de la vesprada.
Serà el nou director esportiu del Mallorca. Ortiz era fins ara el responsable dels fitxatges del Villarreal. Signa un contracte llarg i té la missió de confeccionar la nova plantilla en vista l'any que ve, sigui amb el Mallorca primera o a segona divisió.
Pablo Ortiz serà el nou director esportiu del Reial Mallorca, tant si l'equip queda a primera com si baixa a segona. Ortiz té 40 anys i tota la vida professional l'ha passada al Villarreal, primer com a captador de jugadors per a les categories inferiors i des de fa 4 temporades a la secretaria tècnica del primer equip. D'ençà de la destitució de Maeta Molango, el propietari del Mallorca, Robert Sarver, va encarregar al president Andy Colbert i al conseller Graeme Lesox la recerca de l'home que havia d'edificar el pròxim projecte esportiu del club. I les mirades es varen dirigir tot d'una cap al Villarreal. Pablo Ortiz va escoltar la proposta del Mallorca i va decidir negociar. Robert Sarver el va convèncer amb una oferta econòmica molt superior que cobrava el Villarreal. Ortiz firma un contracte llarg i arribarà acompanyat des de l'estadi de la Ceràmica pel seu ajudant, Sergio Moya. La incorporació d'aquests dos homes no significa la destitució de Javi Recio. El català té l'opció de quedar al club, sempre, això sí, a les ordres del nou director esportiu.
Bueno, pues esta era la notícia que anunciava IB3 i com anunciaven així n'hi havia que dir-ho, se'n va i se n'ha anat ja, perquè per la vesprada feien oficial primer el Villarreal de Fútbol, la eixida del director esportiu, del director de fútbol, no esportiu, del Villarreal, i després del Mallorca, l'arribada de Pablo Ortells a la disciplina de l'equip balear. Per tant, Ortells feia lo de cordón. Explicava en Mallorca que l'oferta és de 4 temporades i una quantitat econòmica molt més alta de lo que venia cobrant així. Com vos deia, el Villarreal de Fútbol no té una secretaria tècnica a l'ús, no té un capo de secretaria tècnica, no té algú que cobre una milionada i siga el que mana, no. És més una part més del club amb gent que té un bon sou, que està ben tractada, però que no és, com diem, referent, o sea, no és l'estrella del club. I hauria que plantejar-se si a lo millor necessitem algo així, no? Un secretari tècnic Star System, no? Com tenen molts. Bueno, pues, té el Barça, el té el Madrid. Bueno, el Madrid no sé jo si el té tant. Què vos pareix lo d'Ortells? Ho veu lògic? És la segona volta que mos passa, Eric? Se'n va el que fitxa?
Bueno, al final és aquesta part del futbol que a vegades no li donem importància, no? Perquè està un poc en la sombra, sobretot aquestes persones que s'encarreguen d'intentar buscar els jugadors, però està clar que al final, si realment trobes una persona que puga fer-te guanyar benefici, per exemple, trobant els jugadors, com recordàvem l'altre dia con Bacamburo, que va ser una sorpresa total i que el Villarreal al final li ha suposat un benefici econòmic important, tens que cuidar-les. Al final, si l'oferta del Mallorca era bona, és normal que s'hagi anat. I respecte a lo que has dit de buscar a lo millor una persona amb més caché o més història, pues seria una, jo crec que seria un bon dilema i algo que a lo millor s'hauria de plantejar en algun jugador que hagi passat per Villarreal, que tinga carisma, no? Que puga fer aquesta funció.
Bueno, li ho han plantejat a Daniel Bonera. A Bonera li han dit si vol ser ell ese personatge. De Bonera se confia en ell del seu caràcter. És un tipus que li apassiona el futbol, que segueix el futbol, que coneix molt bé les lligues i que podria ser el perfil que estan buscant. Jo crec que el Villarreal no va entrar en fitxar una superestrella de secretari tècnic, és a dir, no va buscar algú que tinga mando en plaça. No hem fet mai les coses així i no anem a fer-les. En el club creuen que ells són els que tenen que decidir, com tampoc volen que siga el tècnic el que decidisca qui ve o qui no ve. Se li permetixen certes coses, però no que el tècnic siga el que mane absolutament de tot. Marcelino va estar a un punt d'aconseguir-ho, vam acabar con Camot. Per tant, en el Villarreal de Futbol creuen que és el club el que té que prendre aquest tipus de decisions. Ha hagut de tot. Ha hagut tècnics que han dit porta maestre i han acertat, i ha hagut tècnics que l'han liat parda. Recordeu que Pellegrini va dir que enviaren a Cazorla i que no el van vendre perquè Ros Negueroles se van cabotar que no el venia, sinó Cazorla l'haguérem regalat. A Moi Gómez, per exemple, se'l va llevar de damunt, si no recordem, el Marcelino. Claro, és que tu vius de la percepció individual d'algú que no és el club, que mira per ell, que sí, que mira pel club, però al final és la seva decisió personal pròpia. I jo crec que el club té que estar per damunt d'això. Que sincerament crec que un club no pot estar en mans d'algú, per més bo que siga. Un club té que estar en mans d'un grup de gent, però al final el que té que decidir és el que realment arrisca. I això ho tinc clar. Això sí, ben assessorat, hi ha gent que treballa bé i que tu tingues confiança en ells. I en el Villarreal són molt de la política d'apostar per la gent de casa. Bonera seria una alternativa. Vos agradaria Bonera?
A mi personalment, molt.
Rubio.
Sí, sí, a mi Bonera me pareixeria una boníssima opció i qualsevol altre jugador que hagi passat per el Villarreal també, també m'agradaria molt.
El València, per exemple, s'ha desfet de Longoria i ha fitxat a César Sánchez, el porter.
Sí, al final és això, al final és buscar-ho que tingues confiança en ell, que te conega i també són jugadors que coneixen altres jugadors perquè han, coneixen a molta gent de tots els països, per tant, Bonera me pareixeria boníssima opció a mi.
Bonera se ho està pensant, però Bonera està a casa, ell volia tornar a casa, ja li van oferir ser, formar part del, del cos tècnic i ho va de rebutjar, ell està feliç en el Milan, és a casa, treballa allí i portar-lo no va ser fàcil. És una alternativa. El que també tinc clar és que el Villarreal no té pressa en aquesta història. No té pressa perquè damunt no va ser un mercat típic. Com ja sabeu, si se juga, el mercat pot trasladar-se al mes de setembre, un, i dos, ara mateix n'hi ha un mercat en el que va haver poc de moviment. I tres, jo crec que el Villarreal tot el que tenia que fer ja ho tenia treballat, ja ho tenia més o menys fet, no necessita un secretari tècnic, perquè ja ha mirat els futbolistes, ja els ha seguit, ja té els informes, ja sap qui necessita i qui no necessita, i damunt no va tindre un mercat de molts canvis, ja els van fer l'any passat. Este hivern va adelantat els fitxatges, han portat a Xacla al centre de la defensa, han portat a Paco Alcácer, l'únic que quedaria pendent és lo d'Anguissa, la resta, pues poques coses, no? Eric, què té que fer més el Villarreal? Buscar un mid-centro, que no el tindrà el Villarreal ja, saben qui vol o qui no vol i qui li agrada i qui no? Tot el treball que haurà fet o ha vingut fet Ortells i companyia està ahí damunt la taula, o sigui, això no se'n va.
Sí, sí, i que per exemple aquestes setmanes estàvem parlant de que quan tornen els jugadors que estan cedits a altres clubs tindran complicat trobar un puesto, no? Perquè ara mateix el nivell de la plantilla és molt alta i jo crec que si no hi ha alguna eixida, lo millor que és un poc inesperada o alguna posició que s'ha de plenar, jo crec que ara mateix el Villarreal té una plantilla prou equilibrada.
Home, eixides inesperades és difícil. L'únic que tens que té porta de per aixir són Anguissa de no recuperar la seva sessió, encara que avui Rubio hem llegit una història en el món deportiva deportivo que a mi almenys me pareix curiosa, no? Sobre Anguissa.
Sí, sembla que el Madrid hauria preparat esos 20 milions per a comprar-lo a Zambo Anguissa.
El que passa que aquestes notícies... Anguissa no val 20, val 25, això és el primer. Després, el Madrid no pot fitxar Anguissa mentre el Villarreal Club de Futbol no diga que no vol Anguissa. Dos. I tres, vosaltres veu al Madrid apostant per Anguissa? Anguissa és una cosa... Anguissa tindria que jugar a un Joaisco. O sigui, Anguissa és que no és un mid-centre natural. O sigui, no és un tio que se quede ahí. No és Casemiro, el del Madrid. No és Casemiro. O sigui, no és un tio que guarda la posició, és un tio que ja ho han vist, és un poc anàrquic. És el tio que més dribla de la Lliga Anguissa, eh? M'ha quedat flipat. O sigui, Anguissa dribla més que la majoria de jugadors que són dribladors, eh? O sigui, és un tio que té un regat brutal, que té arribat a l'àrea, però que ara té un problema. És un tio que tàcticament no compensa l'equip. No és un tio que se quede ahí, que roba i que el seu físic faci recuperar mil balons. No, no, ell recupera, però per tot el camp. És un alma libre, Eric.
Sí, sí, és un jugador molt diferent. Jo crec que a lo millor si jugara al costat d'un centrocampista més referent, com podrien ficar a Bruno, no? A lo millor sí que tindria una posició, jo crec que més lliure per a fer el seu xoc, però està clar que no és un jugador que siga de conservar la seva posició al centre del camp, com per exemple has dit tu, Casemiro, o jugadors més recuperadors.
Que això és el que crec que necessita el Villarreal, eh? Sincerament. Jo crec que si el Villarreal té que gastar la pasta en algo, té que gastar la pasta això. Una aposta a Santi Càceres que no ha eixit bé per mil coses, però està clar que necessitem un Josico, necessitem un Marco Sena, un Eguren, necessitem això, un Rodri, un Bruno, inclús, si m'apures, que era no tan defensiu, però un híbrid ahí. Necessitem això. Veurem si el Villarreal va per això en el mercat. De la resta no necessitem res, crec jo. Estem sortits de quasi tot. Per cert, el que no vol tornar és Pedraza, Eric, de cap de les maneres. I ara ja ho deixa evident, eh? Inclús diu que sí, ho ha passat mal i que mai han confiat en ell. Joder.
Sí, sí, en una entrevista que ha donat a una empresa de suplementació esportiva ha parlat de que ara mateix ell està molt a gust en Sevilla. Sevilla és una ciutat espectacular i també estic a prop de casa, soc molt familiar i estic cerca d'ells. Jugar en el Benito Villamarín és una locura i cada vegada que ho faig se me'n fica la pell de gallina. No he vist cap camp així en la meva vida i la meva intenció és quedar-me, però no depèn de mi, depèn d'un altre club.
A veure, Pedraza ha jugat en el Betis quasi el mateix que jo este any, perquè ha jugat de l'altre, no? Bon home.
Sí, ha jugat Alex Moreno de titular.
Lo que sembla es que el Betis té la idea de vendre a Alex Moreno. I claro, necessitarà un jugador de banda esquerra. I ahí creuen que Pedraza, perquè ho té, qualitat i projecció i futur, i jo crec que acabarà sent un molt bon futbolista, la té. Li queden 2 anys de contracte en el Villarreal, una clàusula de 10 més 4, de bonus, 14, que és el que tindria que pagar el Betis per a quedar-se'l. Però ahí entra el Betis, que és listo i està hàbil, i l'entorn del futbolista, que van a forçar la màquina. Pedraza no vol tornar, i ja està deixant-ho clar. És una patata calenta, una querguilla calenta per al Villarreal. Claro, tu no comptes en ell, ell no vol vindre, li queden 2 anys. L'any que ve ja, en gener, queda lliure per anar on vulga. El Villarreal tindrà que tragar en el que li donen. Se suposa.
Sí, sí, jo crec que al final, si no té la sort del Villarreal o no pot jugar en que n'hi hagi una altra oferta, està clar que la situació serà complicada, perquè Pedraza pareix que la seva intenció és quedar-se al Betis.
Sí, sí. Vosaltres el vendríeu, Rubio? Tu el vendries en el que te donen, no sé, 3, 4 milions? A més, sabent que el mercat se va a ficar, pues ja sabeu, sense cap erra.
Sí, al final, si és una bona oferta, jo crec que Pedraza no té lloc així en el Villarreal.
No sé què ha passat en Pedraza, futbolista que tenien una fe en ell brutal, que en l'Alavés va eixir com un tir, però va vindre així, i entre Calleja, que no li va pillar el truco. Ell, que jo crec que mai ha entès la posició. A més, jo crec que ell té que jugar com a carriler pur, atacar, atacar i atacar. I tenia un problema, no sap defensar. Claro, no ha sigut mai defensa, si Pedraza quasi era davanter, tio, en el juvenil. Era un extrem, claro, has volgut reconvertir-lo i no és... No ha estat lo bastant, ell no ha estat lo bastant hàbil i capaç per entendre-ho, després no ha sabut mai llegir i s'ha nou rol, i després, pues, no, mira, Cavavan anava com un tir, perquè qualitat li sobra, és una bèstia. Però, claro, si te desequilibra l'equip, i damunt, jo crec que Pedraza també el mata, que no sap ser lateral i que apareix Chukwueze, perquè el seu rol és el de Chukwueze. O sigui, al final Pedraza era el Chukwueze, el tio que té que desequilibrar en banda i que té que fer mal per ahí. Era un substitut perfecte per a Cheryshev, però ens vam encabotar a que fora lateral, i lateral Eric no ho serà mai. Bueno, sí, a la llarga jo crec que aprendrà, però difícil ho té.
Sí, perquè jo recordo sobretot l'inici de la temporada passada, que la major part de les contres de venien per ixa banda, no? I els seus millors partits que jo recorde va ser quan van canviar ixe sistema, ixe 3-5-2, jugant de carriler, on sí que tenia molta més arribada, i jo crec que estava més a prop del seu futbol, no?, i aquest sistema.
Una llàstima, veurem com acaba, però pinta que se'n va. Faig una pausa i me dieu qui és Raúl Guti, que diuen que el volen fitxar.
Óptica Villarreal permanecerá cerrado mientras esperamos que esta situación pase pronto y podamos volver a la normalidad. Mientras, seguiremos atendiendo urgencias al teléfono 964-531368 y nosotros, con mucho gusto, intentaremos solucionar el problema lo antes posible. Vamos a salir de esto. Mejor juntos. Quédate en casa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quien nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo, a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues muy pronto, pronto abrazaremos nuestra libertad. Grúas Tomás, en Daván.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts, quedeu-vos a casa, i pensem que este poble i este país al llarg de la història han superat sempre totes les circumstàncies més complicades i esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros sueños.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio, pero ahora quédate en casa. En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels seus treballadors. La tenda de subministres es mantindrà oberta de dilluns a divendres, de 7:30 a 2 i dissabtes de 7:30 a 12. Vesprades tancat. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Vinga, seguim quasi un quart d'hora per a que siguin les 3, un poc més d'un quart d'hora per a que siguin les 3 de la vesprada. Assistem al 92.2 de la freqüència modulada, com sempre intentant acompanyar-te i fent temps per a que això acabi i puguem tindre normalitat i torni el futbol i la vida normal i pugueu treballar. I estem al son passe. Les xifres són espectaculars en el dia d'avui, però bueno, ve d'un cap de setmana. I com sempre, teniu cura, feu cas a les recomanacions, no feu el cabra, cuideu a xiquets, traeu-los, que es pegui l'aire, que correguen, que facin el que es doni la gana, però que tinguin distància. I més així, joder, que així en Vila-real no tenim terme perquè aneu a caminar i que xiquets vagin en bicicleta i facin el que es doni la gana. Vinga, que podem i, a més, entre tots ho tirarem avant. Perquè això, ja vos dic, sempre ho vas dir al principi, eh? Això ho traeu vosaltres, eh? No m'ho trobarà ningú. Això ho anem a solventar, com sempre s'ha solventat tot la tropa. La tropa és la que, al final, és la que té que solventar els marrons, si no n'hi haurà manera. Mira, com lo del futbol, al final els futbolistes en això sí que han estat hàbils. Demà l'escoltem sencera, però li ha fet una entrevista a la senyoreta Benavent a Pau Torres, bon xaval, bon xiquet, el nòvio perfecte per qualsevol sogra, Tot, Eric, bon xaval, guapo, bon futbolista, ho té tot, Pau, joder. Per cert, que ahir dient que li va donar carabasses a l'Arsenal, que l'Arsenal va pulsar a veure si volia vindre i va dir que encara vol quedar-se així, Vau creu això? Un dia de sant.
Jo sí que m'ho crec.
Va dir Cazorla que l'Arsenal li havia preguntat per ell i ell va dir que era un fenomen. Eric, tu te creus lo de que l'Arsenal ja pogut preguntar-li a Pau si estava en disposició d'anar cap allà?
A veure, jo tinc clar que ara mateix no vies a Pau no li faltaran després de la magnífica temporada que està fent i per tant no me sorprèn gens, jo crec que seran molts, molts seguits els que estaran preguntant per ell.
Jo el conec a ell algo i al seu entorn també i sé com pensen i entenc que n'hi ha coses en la vida que potser te peguen a tabalar que no pots dir que no. Rodri, per exemple, de Madrid a tornar a sa casa. Però veig que Pau té molt clar, que sap que és així on té que créixer i millor que així no estarà a cap lloc i que anar-se'n a l'Arsenal, al Bayern de Múnich, al Barça, si seguís a aquest nivell de competitivitat, ho podrà fer. Si no, t'estiu el que ve. Vamos, estic convençut. Jo crec que Pau és un futbolista de Madrid-Barça, D'eixe nivell. Com també tenia clar que Rodri era d'eixe nivell, també. Crec que són els dos futbolistes joves que ha vist vindre des de baix que més clar ho tinc. Així no com en Chukwueze, no ho tinc gens clar. Sé que té eixe potencial, però no el tinc clar. En Rodri i en Pau sempre l'ha tingut clar. Rodri acaba en el City i Pau acabarà on ell vulga, si té sort i no li passa res, però on ell vulga, eh?
Sí, al final té qualitat de sobra per a jugar en qualsevol dels sis grans de la Premier o Barça-Madrid.
Després de qualitat, Rubi té una altra cosa que és molt més important, que té cap. I en el futbol se juguen els peus, però també se juguen el cap, eh? I és molt, quasi més important a voltes que els peus. Mira, Pau, parlant de l'ERTE, per què han acceptat rebaixar-se la pasta? Crec que és bonic escoltar-ho perquè crec que l'explicació de Pau és de les millors.
Lo importante es el club y lo mínimo que se puede hacer para ayudar. Al final los jugadores no dudamos en ningún momento que íbamos a estar a la disposición de lo que nos dijeran. Se llegó a un acuerdo con el club que a todas las partes le parecía bueno y que al final era lo mejor para todos. Y nosotros estamos contentos de que el club no haya tenido que hacer ningún ERTE a ningún empleado, que todos puedan mantener sus puestos de trabajo, porque al final toda la gente que trabaja en la residencia, que trabaja en oficinas, es de ayuda también para el jugador y para nosotros es importante que ellos sigan estando y que se sientan parte importante de nuestro club.
Gracias. Bueno, pues Pau, important la gent que treballa, important el del césped, important el... Claro, ell diu, som un equipo i així anem tots a una. I, claro, aquesta gent és la que ens ajuda, els fisios, el que talla el césped, el que ens lleva la roba, el preparador físic... Tota aquesta gent no guanya el que nosaltres guanyem i si nosaltres no ens baixem a part, ells no podrien cobrar el que cobren i el club tindria que fer un ERTE. Un 10, eh? Tots els futbolistes en això, crec jo. Un 10.
Només són els futbolistes i en el club de futbol hi ha moltíssima més gent que també treballa, que necessita el sou per a les seves famílies i està molt bé que el Villarreal hagi fet això i que això és la primera plantilla i que han aconseguit que no n'hi hagi cap ERTE.
La veritat que sí, Eric, no? A veure, n'hem fet molts més, però com ho explica Pau, la veritat que és un 10, dir, bueno, no, ja sabíem altres que a Sony havia que fer-ho i sobretot per la gent que tots els dies ens fa la vida més fàcil, no? Que són la que també formen part del club, perquè el club també és el tio que talla el césped perquè el césped estiga perfecte, o el fisio que faci que tingui els peus perfecte, o el conductor de l'autobús que te porte a un costat i a un altre.
Sí, és que és aixina, no? Al final a vegades pot estar sorprendre veure un jugador tan jove com Pau, no? Tindre aquesta maduresa i parlar d'aquesta forma tan clara, però és que al final és aixina, no? Jo crec que al final és d'agrair que els jugadors hagin arribat a aquest acord per a que al final tots els treballadors del club no es vegin afectats per a aquesta crisi, no?
Mm-hmm. Qui és Raúl Guti?
Mira, pues Raúl Guti és un jugador de 23 anys que juga de centrecampista al Saragossa. Aquest any era la seva tercera temporada al club i és un jugador que pareix que té moltes nòvies també perquè se parla de que el Villarreal i el València estarien intentant fer-se amb el jugador de cara a la pròxima temporada.
De què juga este bon xaval?
Pues és un centrecampista més de distribució, més de corte defensiu, com el que estàvem parlant abans, no? I ara mateix pareix que té una clàusula de 10 milions que seria del doble en el cas de que el Saragossa puja a la primera divisió.
Uh-huh. El que estan oferint a tots els clubs és Pedro Chirivella, que acaba contracte en el Liverpool. Rubio, este xaval no ha jugat molt en el Liverpool, no?
No, pràcticament només juga els partits de Copa de la Lliga i les primeres rondes de la Copa de la Federació. Pràcticament de Lliga no sé si haurà arribat a debutar, si no, ha jugat dos o tres partits com a molt.
Uh-huh. També és mid-centre, no?
Sí, l'únic que és un poc més ofensiu, crec jo.
Bueno, rumorologia futbolística. Mercat va haver poc. No veig el Villarreal jo pagant ara 10 milions per Raúl Guti conforme està la situació, però bueno, si fora un nou Cani, pues Cani va eixir bé. O almenys tots ja hem tingut la sensació de que va ser un futbolista que vam acertar i també vam gastar 7 o 8 milions en aquella època, quan ningú se'ls gastava, Recordeu de Cani? Bon futbolista,
Sí, sí, no era de l'agrado de la gent, però al final va donar molt bon resultat així i crec que és un dels futbolistes més importants de la història del club.
Mira, sempre fem alguna pregunta que atra en ese trivial groguet. Avui vos pregunte, qui creu que és el futbolista que ha vist més targetes grogues vestint la camiseta del Villarreal Club de Futbol? Qui és el futbolista que ha vist més targetes grogues vestint la camiseta del Villarreal Club de Futbol? Arruabarrena, Quique Álvarez o Jaume Costa? Ho deixem ahir. Ho preguntem en el Twitter i que la gent se mengi un poc el cervell a veure qui creuen que és. Ho sabeu algú dels dos?
Jo no tinc ni idea, la veritat. Jo me la jugaria a Jaume Costa, però per intuïció.
Tu, Rubio?
Clar, és que per temps jugat i per lo que protestava jo també me la jugaria per Jaume Costa.
Veurem. Més coses. Lo de la tornar la Lliga. Han començat parlant de que la gent ja és al carrer, els xiquets també, ha hagut un poc ahí de controvèrsia perquè no han fet cas de les, de lo que els deien i de les recomanacions. Bueno, pues una cosa pareguda a lo que va fer el govern en la OMS, no fer cas de les recomanacions. Pues la gent ha fet lo mateix, no fer cas de les recomanacions. I encara que mira que ho tenim clar i ho han vist tots i la cosa està complicada i era molt més fàcil fer cas de les recomanacions perquè ara sí que veus el que estava passant. Però bueno, jo crec que tampoc va ser tan exagerat. Crec que més en les grans ciutats que en les ciutats com la nostra. I crec sincerament que este país no té un problema, però té una situació que no serà fàcil perquè va tindre que mantindre a les grans ciutats, que són el centre del país, i diguem la referència per als polítics, tancades quan les xicotetes ciutats crec que van a començar a poder eixir abans, per lògica. Així no tenim metro, així podem estar perfectament aïllats uns dels altres sense cap tipus de problema. O sigui, no és lo mismo, no se pareix en res, en res. Però bueno, que facin lo que vulguin. Però la història que ens interessa a nosaltres és la del futbol. I claro, així l'altre dia apareixia el ministre... Bueno, vam acabar la setmana dient que esta setmana havien proves. Rubio, i esta setmana no han hagut proves, claro. No s'han fet proves als futbolistes, no han anat ningú a fer aquest test.
No, després de totes les controvèrsies que van haver i els dos comunicats de l'AFE, al final esta setmana no s'han fet aquest test i se suposa que es faran la setmana que ve.
El ministre Illa venia a dir que aquest test es faran quan ells diguen.
Puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes, es una nueva normalidad. Todos tenemos que aprender, hasta que no aparezca una vacuna, a convivir con este virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perderle el respeto. Y respecto a los controles a los que usted hacía referencia, a los jugadores profesionales, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico, del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico.
Bueno, pues el senyor Illa que no pot assegurar quan torna al futbol i que els tests els fan ells. Jo entenc que el govern diga, no puc assegurar perquè tenen que anar dia a dia i tampoc m'ho poden soltar, tenen que anar dosificant-ho i sobretot veient com va això, perquè des d'un principi, si ja mos van dir que esto es nuevo i que és muy difícil, pues seguís en nuevo i seguís en muy difícil, tant conforme va arribar, conforme eixir d'ell. El que ho té clar és Tebas, eh? Tebas ni nuevo ni difícil. Tebas creu que això torna, Tebas creu que se va acabar i Tebas creu que, a més que se va acabar, si no s'acaba, perquè lo que siga no pot acabar-se, van a baixar equipos.
Puedo decir que es que estoy seguro que vamos a acabar la competición. Estoy convencido que vamos a acabar las competiciones. Estoy convencido que la próxima temporada vamos a empezar y vamos a tener el espacio más apretado, pero vamos a tener un espacio para terminar la competición y tengo plenamente seguro. No había ampliación de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos.
O sea que Tebas creo que van a haber descensos. Vosotros, claro, eso es, Eric, es un aviso a todos aquellos que, claro, está en fuerza. Pero claro, ¿qué ha hablado de que esta liga se tiene, no se tiene que acabar, que es una vergüenza, que sin pruebas? El Racing, el Español, ¿eh? ¿Quién es? Todos que están para baixar casi.
Sí, sí, jo crec que això al final era normal que passara, no? Perquè estàvem veient que els únics clubs que estaven de gana a jugar les competicions eren els que estaven en posicions de pujar directament o els que anaven a baixar, no? I per tant es veien beneficiats en el cas de que es cancel·lara la competició. Jo crec que és una advertència per a deixar clar que la lliga té que acabar i si les mesures sanitàries són les adequades no n'hi ha cap problema. Ja se deixen a part dels interessos privats, no? I únics.
La segona ve pareix ser que va camí de no jugar-se i, bueno, és possible que pugi el primer o que se faci un playoff express, que no baixi ningú, Rubio, estan en ello, no?
Sí, estan en en ello, porque ya digo en que tienen, se supone que no habrán decidido esta semana, pero se han donado 15 10 meses de plus. Creéis molt la idea de la temporada nula y que no me escuchen es primers. Y esta me está comenzando a decir ya en Pro Force la idea de crear una categoría intermitente entre la segunda B y la segunda, porque esa categoría dependría ya de una televisión o de un operador, y por lo tanto habría en esas chudes para todos los clubes que seguirían en segunda B.
Per cert, Tebas va a hablar en los empresaris de Aragó y le van a preguntar por muchas cosas. Yo creo que es interesante este resumen que se ha hecho de esa charrada de Tebas. Parla Tebas Pujalpa.
Tengo plenamente seguro, no había precio de categoría, pero lo que tengo plenamente seguro es que la que vamos a terminar la competición. Pero eso es bueno para que alguno piense, igual que tenga plenamente seguro que va a haber descensos.
¿Cómo se actuaría si se detecta un caso de COVID entre los futbolistas cuando se reúnen en la competición?
Si hay un caso, ese jugador sería puesto en cuarentena, no el resto. Y no olvidemos que estamos con los test, que no habrá jugadores que tengan ningún problema cuando salten a los terrenos de juego. O sea, no va a haber. Esa circunstancia no se va a dar. Y todos los que están alrededor del estadio no se va a dar tampoco, sino tiempo a tiempo.
¿Qué le parece el comunicado de jugadores del Racing? Y si teme que haya intereses en algunos clubes para que la liga no se reanude.
Bueno, en primer lugar, son libres de opinar los jugadores del Racing de lo que piensen, ¿no? Simplemente les pedía que tengan más información cuando saquen ese tipo de comunicados, ¿no? Y que sepan cómo funciona el mundo de los test, ¿no? Porque se ha hecho, insisto, mucha demagogia con el tema de los test. Les pido que tengan más información. Que si hay clubes que pretenden, bueno, lo que creo que hay malas informaciones, es lo que he estado diciendo yo. Se lo digo a los jugadores del Racing, se lo digo a los jugadores que están en la parte de abajo de segunda A, se lo digo, va a haber descensos, se juega o no se juegue.
En caso de que un club de fútbol se niegue a volver a jugar partido de la actual temporada, ¿cómo actuaría la liga?
Tendría suspensión disciplinario correspondiente, el nuestro y el de la federación. Es como si de momento que tengamos la autorización de sanidad sanitaria para volver a entrenar y para volver a jugar y todas las normas, el club que se niega a jugar, pues es como la incomparecencia. Y si creo que la primera vez son 3 puntos y luego si son más, y pues irá para casa si no sin jugar.
Se irá para casa sin jugar. Bueno, me ha dicho una cosa que yo creo que es lógica. Si ni a un cas de positivo, pero la resta no están contagiados y tienen la posibilidad de hacer test, pues ya usas. Seguirán jugando, ¿eh? ¿Qué vos paréis, Tebas?
Ya, claro, siempre queda esa de que digo un jugador, pero me habría que ver si es Ramos o Messi. Fins a quién pone el Barça o el Madrid, ¿vos tienen que seguir competiendo?
Bueno, igual que se te lesione. Bueno, ¿por qué no competís con que lleven Spoon, Rubio? Joder, que al final siempre estén pendientes del Barça y de Messi. Pues si Messi se constipa, como si se constipa Mario Gaspar. Claro, es que al final dices, bueno, pues si Messi se constipa, pues se constipa Messi. Y si no, vos te no vols jugar, que Tebas tinga lo que tiene que tindre, y pues no pasa res, perde el partit. No pasa res. Es que al final, o mos adaptem a la novetat, o no va a ser posible, ¿no? Y al final, es que, amore, yo, a mí, torne a dir, a mí como parte interesada de que el fútbol funcione, me interesa, porque es el nostre negoci. Pero si no funciona, pues no pasa res, ya viurem de lo que siga, y si no, pues ya mos dedicarem a una otra cosa. Pero yo es que creo que es futbolistes y el entorn de futbolistes y la gent, no sé si es conscient que si eso no s'acaba y l'any que ve se juga sense gent, bueno, pues anem a pagar un 3-4 passos arrere, ¿eh? Y el espectacle no serà el mateix, ¿eh? No sé si ho entenen, no sé si arriben Erika a donar-se counter. No sé.
Se lo comentaron, ¿no? Ya se estimen pèrdues importants en el cas de jugar a porta tancada, pues si directament no juguem, seria donar 3 o 4 passos enrere en el futbol espanyol i passar uns anys de tornar a intentar adaptar-se a noves circumstàncies.
Sincerament, no? Jo vos pregunte, què és més arriscat? Traure tots els xiquets al carrer que vagin tocant-se, besant-se i controlar-los, que és impossible, o que juguen 22 tios dins d'un camp de futbol? Sincerament, què creu que és més arriscat per a la salut de tots?
Al final els futbolistes sabem que tindran tots els tests, totes les ajudes, fins i tot poden tindre això del calor, però tindran tot, estaran sanits.
I sense test i sense ajuda, Rubio, què és més complicat a futur? Què és més difícil de controlar? A 6 milions i mig de xiquets en els seus pares respectius en un parque, o a 22 tios i 3 àrbits en un baló en un camp de futbol obert sense públic? Sincerament.
Exactament.
Bueno, és que al final dius, vale, si no volen jugar, que no juguen, però no sé, si obrin la mà per ahir, obrin la mà... Ara, jo, per exemple, penso, jo crec que fa dies, setmanes, que deurien d'haver permès que la gent, professional o no professional, que acredite que fa esport i que necessita fer esport, pues obrir una finestra de 6 del matí a 9 del matí, per exemple, i que puguen anar a córrer a soles per ahir. Vosaltres sincerament creu que Camila Pola, un tio que va a córrer i a fer l'atletisme i a córrer 10 quilòmetres o 15 quilòmetres al dia a soles a les 8 del matí per els horts, li fa mal a algú, tio? El que passa és que si va ahir, el resto també volen anar i són els que no han anat mai i se munta el lío. Però si tots tinguem dos dits de front i fent les coses com toca, ja fa dies que la gent... Les bicicletes ja no parlen perquè tens un accident, però tampoc n'hi ha menys cotxes, també. Que quasi no n'hi ha, però bueno, n'hi ha. Però anar a córrer, tio, així que tenim terme per córrer com si fora... No sé. És que, claro, algo tindrem que fer. Algun moment tindrem que donar un pas cap endavant. Tota la vida confinats no podem estar, eh? No podem tirar-nos un any així tancats a casa. Espere, vamos. Que igual sí. Veurem. Però jo, pues, torno a dir, jo per les sensacions que tinc, el futbol torna, eh? Si no passa res raro, canvia la tortilla i se complica molt ara en totes aquestes novetats que estan introduint. Però jo crec... A veure, Eric, tu no pots tancar-te 8 hores en els dos... Eres el govern en el futbol i en la federació per ara dir que no. El que passa és que van a cop de crítica, ara han dit, pareu un moment, per un moment, anem a fer cas a lo que diuen de los tests. Però si tu reunisses 8 hores, els dos mandamassos de futbol, fas que arriben a un acord i tens un pla de tornada i tens tot preparat i t'has gastat un dineral per tornar... No me crec que d'ací una setmana no diguin venga pa'lante. I més bé que Itàlia ja ha dit que sí i Alemanya ja està en marxa.
Sí, sí, al final, des de que tot això va començar, la idea de la Lliga sempre ha sigut intentar tornar en les mesures adequades, però intentar acabar la competició, no? Per tant, jo crec que al final estic pràcticament segur de que el futbol aquesta temporada acabarà encara que siga porta tancada i en aquestes mesures de sanitat, no?
Claro, és que al final, a veure, n'hi ha que rascar un poc més lluny. Si tu no tens una idea de que el futbol torna, tu no reunisses a Tebas i a Rubiales. Pa què? S'apanyaran? T'interessa més que estiguin a la grenya i que no torne? Si tu no vols que torne, que se maten. I tu quedes com un senyor. Però si tu eres el que propicia la reunió per tindre un acord per tornar i fas una base i un acord i ho presentes al BOE, va, que m'estàs contando? Tu eres el primer que tens ganes de que torne. Perquè saps que té que tornar, perquè a tu t'ajuda, perquè fa que la gent canvi i parli de tres coses, perquè canvia el rumbo, perquè també és una part econòmica important, perquè començaràs a menjar el país i perquè te donarà peu a altres coses. Vamos, jo ho veig així, però igual m'equivoque. Veurem què passa. Última pausa, anem tancant la paradeta.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Son tiempos difíciles para todos, pero juntos conseguiremos salir de esta. En Onda ya estamos trabajando para no dejarnos a ningún ciudadano desatendido y poder iniciar la recuperación económica. Consulta todas las ayudas sociales para autónomos y empresas en www.onda.es. Ayuntamiento de Onda. Todo saldrá bien.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041. Limpieza Servilín Villarreal, somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Desde Mabres Bosquet 3 queremos informarles que debido a la situación actual seguiremos atendiéndoles como siempre, pero ahora desde casa en el número 638-249-171 o vía WhatsApp al mismo número. Mabres Bosquet 3, tres generaciones a tu servicio. Pero ahora, quédate en casa.
Bueno, chiquets, que és hora. Alguna cosa més? Eric.
Res més que això. A veure si a poc a poc París jo també que podem anar desconfinamos, encara que siga per a fer algo d'esport i tornar tot un poc a la normalitat.
A veure, teniu la sensació. Recordeu, quan van dir el primer dia que tornava la gent a treballar, tot ple de fotos del metro de Madrid, vos recordeu que era una locura? Claro, la gent va i el que coincidís en una aglomeració fa la foto, la puja a internet i pareix que durant tota l'hora la gent ha estat matant-se dins dels metros. Després te dones compte que al llarg del dia no és així. Joder, ahir era diumenge, sol, els xiquets en casa quasi dos mesos, tio. Pues van eixir al carrer i van fer el cabra, normal. Però, a veure, no sé, insultar de la manera que veig que insulte... Tranquils, home, claro que l'hem cagat, claro que la pifiarem. No la pifia el govern al principi, pues estos també la pifien, però poquet a poquet s'anirà arreglant. I el que vegeu que fa el cabra, dir-li, tio, què fas? Però jo crec en la gent, tio, sincerament. Vos torno a dir, això ho traurem vosaltres, tio. I teniu que tenir consciència i anar en tranquil·litat. I poc a poc, tio, pues ixir a casa del xiquet i mantindre les distàncies, i si no el portes a un parc que n'hi ha mil xiquets, porta-te'l al Terme, porta-te'l al Tros, porta-te'l al Maset, que córrega per allí, sí, necessita veure gent, i poquet a poquet pues queden els cosins i quedeu i esteu un rato junts, que sí que van haver més contagis, claro, però poquet, és que n'hi ha, el que dius tu, n'hi ha que obrir la mà, n'hi ha que obrir la mà que la gent córrega un poc a partir del dia 2, i que la gent que vagi a córrer que tinga consciència, no aneu tots a l'ermita a córrer i que parega que n'hi ha 2.000 pegant voltes que siga una marató, no? Perquè no sol passar això. El primer dia passarà perquè tot el vol eixir. El que no ha eixit mai a córrer, se fica... Hi haurà tio que eixirà a córrer en sabates de tacó per eixir de casa, tio. Però després tot s'atemperarà. Però és que si no ho fem així, quan ho farem, tio? N'hi ha que provar. A veure, si la història és que no saben com fer-ho i que tenen que anar provant perquè no saben com fer-ho i que són conscients que poden haver repunts, doncs, pues, claro, que van haver. Igual n'hi ha ara que en juliol, que en agost. Però si a lo millor no, a lo millor íssim al carrer, saben com fer-ho, controlen... Més o menys gissen les coses i podem començar a tindre una vida més normal. Doncs pues bueno, anem a intentar-ho, però està clar que n'hi ha que anar en cura i en tranquil·litat. Tu eixiràs a córrer, Eric?
Jo me mor de ganes ja, jo estic esperant el dia.
O sea, tens ganes, però què faràs? Aniràs a un lloc on suposi pugues estar aïllat o com ho controles això?
Sí, home, sí, tirarem per algun camí d'horts on no n'hi ha ja molta gent.
Claro. Rubio, alguna cosa més del futbol? Com diem, Itàlia ja té fecha per tornar, eh?
Sí, en Itàlia el 18 començaran els entrenaments en més d'una persona. En la Premier se suposa que el 8 de juny ja han acordat que començaran a competir i els clubs tindran que pagar prou a tots els funcionaris que fan falta per a desenvolupar un partit.
Sí, sí.
I després, en la primera lliga que sembla que tornarà a Àsia és la de Corea, que esta setmana ja volen provar a jugar els partits.
Quan ves que és la lliga per la tele inglesa te cauran les llàgrimes, Rubio. Tu no m'agrades ir a córrer tot això, el que vols és veure futbol per la tele, no?
Ja tinc ganes, la veritat, de veure algun partit en directe i no.
Hòstia, jo mira que ara ho penso, dic, encara que fora la lliga, bueno, la lliga de Corea no, tio, però hòstia, la lliga alemana, la lliga italiana o la lliga inglesa, pareixerà que, vamos, que és la bomba, eh? Vinga, xavals, gràcies, fins una altra, adeu.
Adeu, Javi.
I a tots vostès, com sempre, gràcies per estar ahí. I ja sabeu, tampoc teniu que opinar com vosaltres. Si així el que estem parlant és, pues, portem més d'una hora pues, intentant portar-vos un rato de futbol i un rato de tot.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
La teua ràdio. Ràdio Vila-real.